Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Són les dues, què tal, com esteu? Bona tarda. L'Olot serà el primer test d'alçada pel Sabadell aquest 2019. Potser per nom no té el cartell d'altres clubs amb més història, com l'Hèrcules, per citar-ne algun, però compta amb els garrotxins, que tenen unes quantes dades que ens fan estar ben alerta. La primera, la temporada passada va ser l'únic rival que va marxar de la Creu Alta amb els 3 punts a l'equipatge. La segona té la segona millor defensa de tota la Lliga amb només 14 gols encaixats. La tercera, en 5 de les 8 sortides que han fet fins ara, l'equip de Raúl Garrido ha deixat la porteria a 0 amb una línia defensiva amb 5 efectius que acostuma a fer-se forta allà on va, també fora de casa. I la principal arriba a l'última jornada de la primera volta, 7è, un lloc i un punt per sobre dels arlequinats. Motius més que suficients com per deixar les confiances al marge el dia de Reis, a les 6, quan comenci a rodar la pilota per la malmesa gespa de la nova Creu Alta, per poder tenir, al final, tota la família arlequinada una sobretaula de Reis tan dolça com la de l'any passat, per exemple, al Martínez Valero.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so un dia més al Toni González, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem les xifres imprescindibles del Sabadell-Olot de demà passat. Tindrem també els dos entrenadors, a Toni Celigrat i a Raúl Garrido. Una mica de futbol sala des del pavelló del nord amb el Campionat d'Espanya femení. En vol amb l'Aleix Gómez a les portes del Mundial d'Alemanya i Dinamarca. Avui el sabadellenc ha parlat aquí a Ràdio Sabadell i hem d'estar atents als últims minuts que ens visita la gent del Panathlon Club Sabadell amb canvis a la presidència de l'entitat.
I fora de l'hotel?
El Madrid es deixa 2 punts a l'estadi de la Ceràmica. En el partit ajornat pel Mundial de Clubs, l'equip entrenat per Solari, va empatar 2-2 contra el Villarreal. Santi Cazorla de cap va fer el gol de l'empat definitiu pels groguets en el tram final de partit. Ara els blancs són quarts amb 30 punts a 7 del líder, el Futbol Club Barcelona. La primera jornada del 2019 s'enceta avui, ho fa amb doble presència catalana, a les 7 del Ciutat de València, Levante Girona, i 2 hores més tard, a les 9, l'Espanyol rep a casa el Leganés. Sergio Busquets, per cert, és dubte pel Getafe-Barça de diumenge al Coliseum Alfonso Pérez. I el Manchester City ha comprimit la part alta de la Premier League en el duel que enfrontava el segon contra el primer en començar la jornada. Els de Pep Guardiola van vèncer per 2-1 al Liverpool, situant-se ara a 4 punts del conjunt de Jürgen Klopp, el líder, ara ja no imbatut, de la Lliga anglesa. Acabem amb 3 fitxatges. El Baxi Manresa s'ha reforçat amb el base nord-americà Corey Fisher, l'Sport City Lief Girona, amb l'alè pivot de Moçambic, Leia Dongue, i el Barça-Lassa de futbol sala amb l'ala brasiler Marcenio.
I a les xarxes socials.
Un tuit del director esportiu de la Pia de Futbol Sala, Plàcid Massaguer, amb foto inclosa d'un entrenament, diu així: sovint els porters són els grans oblidats del futbol sala, dels entrenaments, dels partits, dels equips. Des del futsal Pia pensem, en canvi, que són una peça específica clau pel nostre esport que cal treballar i mimar. La batalla d'avui n'és un exemple.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui que parlem amb Aleix Gómez, acabem felicitant també un altre jugador sabadellenc de la Sobal, en aquest cas del Fracking Granollers, Ian Terrafeta.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig clavats per sobre de les dues. Pau Vituri, què tal? Com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
Comencem l'Hotel Suís d'avui recuperant les tradicions. És divendres i, per tant, ha tocat la primera roda de premsa del 2019 del tècnic del Centre d'Esport Sabadell, Toni Celigrat, prèvia al partit d'aquest diumenge, el dia de Reis. Com sabeu, 6 de la tarda, entrada de franc pels menors de 18 anys contra l'Olot. Avui, Pau, a molts temes d'actualitat realment sobre la taula per Toni Saligrat.
Sí, anem a posar una mica d'ordre, no? Perquè feia dues setmanes que no escoltàvem Saligrat en roda de premsa i, per tant, tot i ser vacances, ha donat per molt aquest període, començant pel tema de la gespa, per l'estat del terreny de joc de la nova Creu Alta. Recordem aquella imatge que penjàvem ahir, de fet, a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, també al nostre web, amb l'equip entrenant-se gairebé dos mesos després, sobre la gespa de la nova Creu Alta. Parlàvem amb l'Edgar Hernández, ens deia que, doncs, home, havia millorat l'estat del terreny de joc, deia fins i tot que per diumenge estaria espectacular, literal, en paraules del davanter Arlequinat, de l'ex del Reus, i avui en roda de premsa, doncs, Toni Saligrat només ha fet que millorar aquestes paraules i també confirmar aquest extrem, la gespa de la nova Creu Alta, després de cuidar-la amb la manta tèrmica durant les vacances nadalenques, està en perfectes condicions.
És fonamental, sobretot, quan no tens un camp amb condicions per entrenar, no? Ja saps que el futbol professional, al camp de joc, habitualment no s'entrena. A segona B sí, perquè difícilment tens un camp de gespa natural i un altre de gespa natural amb molt bones condicions per treballar. Però, bueno, el que ens interessa que és de cara a diumenge, perquè tot i que no entrenàvem, el camp no estava en bones condicions, tot i no trepitjar-lo. I aquesta vegada el camp ha millorat significativament, que no és fàcil degut a l'època de l'any que estem.
Doncs millora que agraïm també als arlequinats a l'hora de veure millor futbol, millor proposta a la nova Creu Alta amb una gespa, que home, no direm que és una catifa, però que sí que respecta com la vam deixar, sobretot a partir del dia del Badalona amb l'aigua que va caure.
Aviam com aguanta també,
sí,
serà un test, també.
Sí, però sobretot amb aquestes temperatures és mala època ja no per la nova Creu Alta, sinó en general per a tot tipus de terrenys de joc. Però vaja, amb ganes també de deixar de parlar de jardineria aquí a l'Hotel Suís. Anem a parlar de futbol, de números, sí, de classificacions. Recordem, l'Olot arriba aquí a Sabadell un lloc i un punt per sobre del Centre d'Esport Sabadell gràcies a la seva gran ratxa de les últimes jornades. De seguida en parlarem precisament amb la gent de la capital de la Garrotxa, però si ens mirem una mica al Malic, si mirem el Centre d'Esport Sabadell i les seves ambicions, ara no sé si tocaré un tema que no toca o no, però 6 punts de diferència respecte a la part alta de la classificació, respecte al playoff.
Després d'aquelles dues derrotes per acabar el 2018, que van fer una mica de mal contra l'Alcoyano i l'Egea, ara toca bé tancar una altra vegada aquest forat amb els 4 primers. Avui li hem tret aquesta dada a Toni Saligrat, o bé, hem tret la paraula prohibida, la paraula playoff.
Tema espinós, eh?
Tema espinós. Ha provocat ni més ni menys que una resposta de 3 minuts de Toni Saligrat, que no està gens malament. Per dir, bàsicament, per activa i per passiva, que el projecte del Sabadell d'Esteve Calzada és un projecte a llarg termini, des del primer dia ho van deixar clar, tot i que sí que és cert que aquí el Calzada ha repetit en més d'una ocasió que la idea és en 4 anys fer aquest pas a segona divisió.
Sí, de fet, quan va entrar ja el primer dia va comentar que sabien que no podia ser una cosa imminent d'arribar i moldre, però que sí que els estudis que havien fet deien que això, que els clubs que intentaven pujar amb projectes seriosos al darrere, amb una estabilitat, amb bons números, etc., que trigaven de mitjana 4 anys en ascendir. Per tant, sí que de manera directa o indirecta va situar aquesta xifra, aquest termini de 4 anys a l'aparador públic.
I aquí Saligrat sí que està en el cert que el club en aquest any i mig de projecte de Calzada, doncs, ha hagut de fer un gir de 180 graus en tot l'aspecte institucional, societari, econòmic, etc. Per tant, doncs, piano piano, que dirien en italià, i com diu Toni Saligrat, més faria bé tothom de no mirar més enllà del partit del diumenge.
Jo crec que si guanyem a l'Olot, la nostra primera volta amb 28 punts serà notable, i més superant la dificultat, aquell inici tan dificultós que vam tenir. Ara què anem a intentar? Anem a intentar guanyar-li a l'Olot, anem setmana a setmana, per favor, que la nostra gent ens ajudi. No oblidem que després de guanyar al Hèrcules en casa fent un autèntic partidàs i guanyar en Castelló dos victòries consecutives, el dia de l'Alcoyano aquí van vindre 1.500 espectadors. És a dir, aquí tothom és molt ambiciós, jo el primer, però estem dintre d'una realitat.
Contundent, eh? I raó no li falta a Toni Saligrat. Després de, segurament, Adrià, el millor tram, allò del Sabadell aquesta temporada,
i tant.
Portes 1.500 persones a l'estadi. Diria que era l'assistència, tu que controles més això, diria que era la pitjor assistència de la temporada, però si no és la pitjor de les dues o tres.
Diria que no, perquè tampoc són 1.500 clavades, però això caldria repassar-les perquè hi ha hagut dies que mal temps, però sí que és de les més baixes, perquè enguany la mitjana està sent un pèl superior als 2.000, que algun any sempre s'havia donat el cas, no? que la mitjana era superior a 2.000. Recordo, per exemple, l'any amb el grup Hummel al centre d'esports, que com hi havia partits aquells de campanyes d'activació... dies quedades per mans dels Pokémon, presentació del futbol base amb el Can Rull, etc, mercantil, etc. Hi havia dies que hi havia 8.000 persones, llavors això ampliava moltíssim la mitjana. Però de normal, la xifra mèdia era d'uns 1.500 o 1.700, i en canvi aquest any sí que estem per sobre dels 2.000 aproximadament, no molt.
I sense campanya, sí.
Sí, 2.000 i pocs. Però sí que és veritat que l'altre dia contra l'Alcoyano va ser una xifra prou més reduïda respecte a altres partits.
Bé, en qualsevol cas, hem de dir l'argument aquest de Toni Saligrat, de no treure pit i després, doncs això, baixar la xifra d'assistència, etc. Piano, piano, com hem dit, pas a pas, primer a guanyar l'Olot i 28 punts, serien 3 més que la temporada passada, farien que la primera volta del Sabadell, segons Saligrat, fos de notable. Sobre l'Olot, has parlat tu abans també, Adri, ben una molt bona ratxa, ara ens ho explicarà millor segur el Miguel Ángel Rodríguez, però a l'última jornada del 2018 va avançar el conjunt de Raúl Garrido al Sabadell a la classificació, un equip, l'Olot, que es va salvar, recordem, la temporada passada a l'última jornada, i també té aquest honor d'haver estat l'únic equip que l'any passat es van dur els 3 punts de la nova Creu Alta, per tant li van servir al final per seguir a la categoria. Actualment són la segona millor defensa amb 14 gols en contra, atenció a aquesta xifra, però també atenció a com detalla aquests 14 gols en contra Toni Saligrat.
Dels 18 partits ha jugat 10 a casa i 8 a fora sol, i en els 8 partits sol han queixat 4 gols, i dels 4 a 2 li feu el Barça bé. Un li va fer el Villarreal, on guanya 1-2 en un camp dificilíssim, i l'altre li fa l'Atleti Balears en l'altre partit que perd 1-0. És a dir, 2 gols el Barça B, 1 gol l'Atleti Balears i 1 gol el Villarreal B. Els altres 5 partits han tingut porteria 0. Llavors això te diu una mica la dificultat de guanyar aquest equip, amb la dificultat que hi ha de fer-li gols. No sol perquè juguin amb una defensa de 5, sinó perquè és un equip que et concedeix poquet.
La tasca defensiva, un dels principals punts forts d'aquest Olot, que demà passat el dia de Reis a les 6 de la tarda visita la nova Creu Alta. Hem escoltat ja Toni Saligrat parlar del conjunt de la Garrotxa, hem escoltat a Toni Saligrat parlant una mica més enllà d'aquest partit, i hem de fer-ho també sobre el mercat de fitxatges, amb aquests últims moviments que ja hem anat comentant aquí a l'Hotel Suís, per exemple, el de Pablo Gallego al Teruel, sobretot els dos més destacats. Jesús Alfaro s'ha dit a l'Hèrcules de Alacant, estava el Múrcia, s'ha dit precisament pel Real Zaragoza, i no és que canviï molt de lloc en la geografia de Llevant, però vaja, puja uns quants quilòmetres més amunt i canvia de grup del Real Múrcia a l'Hèrcules de Alacant, i sobretot el de Jairo Cárcava, aquest jugador que ha començat la Lliga com un tro al Conquense, que gairebé ell solet ha mantingut el bagatge ofensiu del conjunt de Castella-La Manxa amb unes xifres lloables i que han cridat l'atenció, entre d'altres, del Castellón, que igual que l'Hèrcules s'està deixant els calés, està posant aquí uns quants torronets sobre la taula, que diria Toni Saligrat.
Així l'hem dit avui.
Agafant el discurs de Toni Saligrat l'any passat quan parlava de calés a l'hora d'explicar per què el Mallorca o l'Elche podien fitxar segons quins jugadors, doncs el Castellón en té de torrons i els està utilitzant per fitxar prou bé, ha fitxat un parell de jugadors, però el més destacat jo crec que és Jairo Cárcava.
Samu era l'altre dia.
Sí, Samu s'ha dit també, un jugador s'ha dit. Però al cap i a la fi, comença a haver-hi moviments. És impropi, sí, segurament, d'aquestes dates, perquè tot just és 4 de gener avui, però hi ha hagut ja unes quantes operacions al grup 3 de segona divisió B, i la pregunta del milió, i a Sabadell què?
I al Sabadell què, no? Doncs de moment ara... Bé, ara escoltarem el Bruno Batlle, però de moment poc moviment, més enllà del conegut la sortida de Williams Velázquez, que ens va agafar tots pràcticament per sorpresa, diria que el dia 24, 25, el dia de Nadal, Sant Esteve, però vaja, un d'aquests dies s'anunciava el fitxatge o la cessió, en aquest cas, del jugador veneçolà del Watford, el Jeff United de la segona divisió japonesa. Com deies, Adri, per cert, el Conquense, pròxim rival del Sabadell a l'estadi, a la nova Creu Alta, serà la...
D'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies, correcte. Per tant, veurem també com es mou l'equip, en aquest cas, de Castellà, Castella-La Manxa. Però vaja, li hem preguntat a Toni Saligrat, evidentment, què n'espera del mercat de fitxatges, quines posicions són les que li agradaria reforçar. Doncs bé, vaja, no ha estat en aquest cas molt clar el tècnic de Torrent, però sí que ha reconegut que és una època doncs, per fer un plus si es vol aspirar doncs, a certs objectius, ja no només al Sabadell, també equips com el Castellón, l'Hèrcules, que són els que tenen més torrons, segurament, i els que més s'han mogut en aquestes dates.
L'únic que us puc dir és que m'he de centrar en el que tinc, i que el que tinc, jo estic content amb el que tinc. Que es pot millorar? Evidentment que sí. En què es pot millorar? Ja li ho he dit, aquí li ho tinc que dir. I ells estan per la feina? Jo crec que sí, però aquest tema... Jo també hem donat un pas endavant al club, tenim a Manzanera, tenim a Bruno, i ells us posaran al dia de tot això.
Queda prou clar, eh?
Sí, sí, sí.
No vulguis fer de Manzanera, no vulguis fer de Batlle.
Però sí que ha deixat aquí el missatge, no? De que ha parlat amb ells i estan...
La carta als Reis està feta, ara ja veurem
correcte.
Si arriba o no arriba algun regal.
I sembla que estan treballant. Veurem què passa en les pròximes jornades i les pròximes setmanes. Doncs això que deia Saligrat, dit i fet, li hem preguntat al director general del Sabadell, el Bruno Batlle, de moment, calma.
De moment, tranquil·litat. El missatge principal és que estem molt contents amb l'equip que tenim i a partir d'aquí la nostra obligació és estar atents al mercat i veure si podem millorar la plantilla. No és fàcil perquè tenim una bona plantilla i, evidentment, qualsevol jugador que millori el que tenim doncs costa, té un pressupost més o menys elevat i el que hem de fer és veure doncs, en quina situació estem i a nivell econòmic veure què és el que podem fer.
A tot això parlàvem abans del partit contra el Conquense. D'aquí 15 dies, la setmana vinent, de pel mig entre un partit i l'altre al Nova Creu Alta, tenim visita a Peralada, amb horari del tot confirmat, sense canvis respecte al que havíem anunciat ja.
Sí, ara fa uns minuts ho ha fet oficial el Sabadell, el partit entre el Peralada i el conjunt arlequinat, primer ja de la segona volta, jornada número 20, diumenge 13 de gener a les 4 de la tarda, un horari també poc habitual, no? Venia jugant el conjunt xampanyer al migdia, els inputs que teníem doncs apuntaven cap a les 12 del migdia, finalment a les 4 de la tarda. Abans, recordem, aquest Sabadell-Olot que es disputa diumenge, dia de Reis, a les 6 de la tarda. Des de mitja hora abans ens hi posem els del Sabadell en joc, tindrem menys sobretaula de Reis. Això sí, en aquest cas, amb aquesta iniciativa del Centre d'Esports Sabadell, Adri, recordem, menors de 18 anys entren gratis a l'estadi per veure aquest Sabadell-Olot, per tant, bona iniciativa, bon regal de Reis del conjunt arlequinat.
De seguida anem a Olot. Abans, una última curiositat. Saligrat a punt de les 100 victòries a segona divisió B. Ho parlàvem ja la prèvia de l'últim partit del 2018.
Hem agafat allò una dada del llibre de registre del Miguel Ángel previ, diria, al partit de l'Alcoyano, perquè recordem que el Sabadell ve de dues derrotes consecutives i Saligrat estava a punt de les 100 victòries a segona B. Recordem, 99 triomfs, 89 empats, 51 derrotes. Li hem preguntat avui per aquesta circumstància en roda de premsa i el cert és que no ho sabia el tècnic de Torrent.
A mi m'agradaria quedar-me amb 99, en sèrio. I la setmana que ve que vinguera un equip de primera divisió i me fitxara d'entrenador. Però, tranquil, si la 100 no la fem aquesta setmana, la farem. Per la 100 no hi ha cap tipus de problema. La 100 m'és indiferent, sé segur que va arribar, la 100. No sé quina setmana. El que sí que m'interessa moltíssim, encara que fos la 10, és guanyar-li a l'Olot. A més, un equip que l'any passat nosaltres crec que vam fer un dels millors partits aquí a casa i el vam perdre.
Doncs aquest record que té ben present Saligrat.
I amb copets a la taula, que
sí, no va fent. Sí, també. Després et saludo i parlem una estona amb el Miguel Ángel.
Perfecte, fins ara.
Aquí saludo ara és el tècnic de la Unió Esportiva Olot, l'homòleg de Toni Saligrat a la banqueta dels Garrotxins. Raúl Garrido, què tal, com estàs, com va la vida?
Hola, què tal? Molt bé.
Avui el teu company, l'entrenador del Centre d'Esports, el teu homòleg aquí a la banqueta del Sabadell, ha elogiat sobretot els números, especialment defensius, de l'Olot, amb 8 sortides, 5 partits sense encaixar, que entenc que és una de les claus, no?, de la vostra progressió els últims mesos.
Sí, bueno, evidentment, sempre que no encaixes gols et dona garanties de poder guanyar els partits, no? Nosaltres, jo crec que tenim un estil molt clar de joc, que tractem de ser protagonistes en la pilota i tindre molta possessió i a través d'aquesta possessió que els rivals arribin poc a la nostra àrea. Bueno, jo crec que fins ara ho estem fent bé, però bueno, és evident que nosaltres el diumenge, si volem que la nostra porteria es quedi a zero, haurem de fer un gran treball perquè davant tenim un equip molt, molt bo i que serà molt difícil. Per tant, bueno, hem de seguir amb aquesta línia, però ja dic que no serà fàcil.
Si fem la pregunta a la inversa, què destacaries més d'aquest Sabadell?
El Sabadell té una idea molt clara de joc, que ja l'any passat bueno, ja estava celigrat amb aquesta idea, aquest any repeteix i per tant bueno, saben el que juguen i sobretot tenen pues, jo crec que una gran plantilla, no? Jugadors de molt de nom, amb molta experiència i que, bueno, que ja acumulen molts partits a segona B i inclús a segona A, no? Per tant és un rival de molta entitat, un club històric, un estadi molt bonic i bueno, evidentment és un dels equips principals d'aquest grup, no? Bueno, és un club que mereix estar a una altra categoria.
No sé si controles la dada, però la temporada passada l'únic equip que va guanyar la nova Creu Alta va ser precisament l'Olot.
No ho sabia. Sí que és veritat que bueno, va ser l'inici de la segona volta nostra, vam fer una segona volta de 28 punts, no? Una segona volta notable i va ser el començament, no? Venien d'empatar a casa davant l'Hèrcules i l'equip ja es veia que estava progressant i bueno, aquest triomf es va donar molta moral, molta empenta i a partir d'ahí van començar a escalar llocs a la classificació i bueno, recordo aquest partit evidentment amb molta alegria perquè van guanyar, però sobretot que ja dic, van tindre un equip molt, molt difícil davant, que si haguéssim empatat o inclús si haguéssim perdut no hagués passat res. Van jugar molt bé i nosaltres bueno, van estar molt eficaços i van saber defendre quan tocava i bueno, també van fer un bon partit, però bueno, haig de reconèixer que ells també van fer un gran partit.
Dimecres en parlàvem amb l'Héctor Simón, avui també ho ha comentat Toni Saligrat, citant l'estabilitat que hi ha ara a Olot, amb un entrenador i un projecte que ja continua des de fa algun temps. Sembla que el club ha donat amb la tecla, no?, a nivell esportiu, que està consolidant-se cada cop més a la segona B.
Sí, bueno, aquesta és la nostra il·lusió. Jo, quan vaig arribar, que la situació era molt difícil l'any passat al novembre, la situació era molt, molt complicada. I ja vas dir, no?, que jo crec que l'Olot, per l'afició que té, per la seriositat que té el club, no?, jo crec que per la ciutat, mereixia i hauria de ser l'objectiu principal consolidar-se la segona B. Bueno, crec que van fer una segona volta, ja dic, molt bona, ens va permetre mantenir la categoria. Va ser al final, però jo crec que ja la mereixien feia temps, perquè estaven fent molt bé les coses la segona volta, i van començar aquesta temporada la idea aquesta de créixer, no?, de consolidar-nos a la categoria, de fer les coses bé per a mantindre-nos molt de temps, i bueno, jo crec que aquesta primera volta està siguent una miqueta la continuació de la segona volta anterior, i és la nostra il·lusió, no?, de seguir amunt, de seguir, ja dic, estan a la categoria i si pot ser molt lluny del descens, és millor.
Si agafem hemeroteca recent, per cert, els números diuen que l'Olot arribarà a Sabadell enratxat amb 9 jornades sense perdre i el Sabadell, que portava també una bona dinàmica, va perdre els dos últims partits al 2018. Clar, les dinàmiques són molt importants en el món de l'esport, però en quina mesura afecta que hi hagi una aturada nadalenca cap al mig? El fet de tenir ben fresca aquesta última inèrcia o gairebé començar, no de zero, però sí amb aquesta aturada pel mig?
Jo no hi crec molt en aquestes coses, ja m'ho van preguntar i és una pregunta que és freqüent. Jo, si l'aturada hagués sigut, no sé, d'un mes, un mes i mig, bueno, és possible, però l'aturada ha sigut d'una setmana. Jo no crec en aquestes coses, sinó, bueno, les dinàmiques, la nostra de nou partits, tractarem de que continuï així. Jo els jugadors els veig entrenar molt bé, amb la mateixa intenció, il·lusió que va acabar el 2018 i jo no crec que afecti, no? Després, bueno, veurem què passa i si són capaços de continuar en aquesta dinàmica i que s'allargui el màxim possible. És difícil perquè portem 9 partits i no és fàcil, però jo no crec que afecti molt per lo menys a nosaltres no, jo crec que no afectarà.
I l'última sobre el partit en si, no sé quin plantejament del Sabadell esperes, quin guió de partit esperes diumenge?
Bueno, espero un partit molt difícil. És un partit molt complicat perquè, ja dic, són jugadors molt bons, que tenen molt clar el que juguen, estan ben preparats, ben dirigits i no serà fàcil. Jo no sé, perquè el futbol és tan complex, no? que no sé què passarà. Nosaltres tractarem de que la nostra idea de joc que estigui present, que si a través d'aquesta idea podem guanyar el partit, millor, però ja dic, serà molt, molt difícil perquè enfront tenim un equip que ve de, això, el que tu comentes, d'una dinàmica negativa, de dos partits seguits perdent, i que tenen aquesta exigència d'anar amunt de la classificació i serà molt difícil. Però, bueno, anem amb confiança en la il·lusió de que tot vagi bé.
Doncs diumenge a les 6 sortirem de dubtes de quin és el partit que acaba sortint aquest Sabadell-Olot. Raül Garrido, entrenador del conjunt garrotxí, ens veiem demà passat aquí a Sabadell. Una abraçada.
Molt bé, un plaer. Una abraçada.
Publicitat i a la tornada, números amb l'estadística arlequinat Miguel Ángel Rodríguez.
Hola, ja sóc l'ambaixador reial i quedaríeu parats d'una de les meves aficions que tinc. Ningú l'endevinaria. Sabeu què faig els diumenges? Escolto el Centre d'Esports Sabadell, que és la meva passió.
Sabadell en joc.
Nosaltres ja hem fet la carta als Reis, sumar els primers 3 punts del 2019. Diumenge, a partir de 6:15 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Antonio Domínguez, jugador del Sabadell y os recomiendo que escuchéis las retransmisiones del partido con Radio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El llibre del registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Les estadístiques d'Arlequinades, un any més, tenen nom i cognoms. Amb Miguel Ángel Rodríguez, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Bon any, eh?
Igualment.
Encetem 2019 contra l'Olot i, per tant, toca repassar les primeres xifres d'aquest nou any, que no segona volta, que això en el món futbolístic a vegades ja ho té, el tema del calendari. I ho fem en un duel català que, home, em deia l'altre dia, quan repassava ex d'una banda i de l'altra, de jugadors que han passat pels dos clubs, que com que no han coincidit massa temporades, al final tampoc hi ha tants jugadors que hagin passat pels dos clubs. Hi ha uns quants, però clar, si ho compares amb Hércules, amb Barça B, etc., és una bogeria, no hi ha punt de comparació. Malgrat tot, al final, cada vegada més precedents entre un equip i l'altre.
Sí, tot just el diumenge serà el 8è partit oficial entre Sabadell i Olot, fins ara 7, 6 d'ells a segona B i una Copa Catalunya. Curiosament, el de Copa Catalunya va ser el primer del tots.
El recordo perfectament,
que vam perdre molt clarament.
Sí, però bueno, ja recordo que tornava de vacances aquell dia, que l'Olot estava unes quantes categories més avall i que la cosa va ser un drama, perquè recordo la quarta hora o els 20 minuts ja anava 3-0.
3-0 perdent, sí, al final 3-1, però bueno, eliminats de la Copa Catalunya en aquella temporada. El balanç d'aquests 7 partits, 3 victòries del Sabadell, 2 empats i 2 victòries de l'Olot, o sigui, vam començar molt malament, però ho hem maquillat, 10 gols del Sabadell i 7 de l'Olot. L'Olot ha visitat 3 cops a la nova Creu Alta, balanç totalment equilibrat, una victòria, un empat i una victòria de l'Olot, 5 gols del Sabadell i 3 de l'Olot, i la dada més positiva que he trobat és que en els 7 precedents contra l'Olot, el Sabadell sempre ha marcat. O sigui, tot i que en 4 d'ells no ha guanyat, amb 2 empats i 2 derrotes, sempre ha aconseguit marcar.
Ben curiosa, aquesta dada. No és gaire habitual que amb tants precedents sempre, un dia o un altre, sempre et quedes a 0. Doncs no, Sabadell sempre ha marcat contra l'Olot. Centrem-nos en el Centre d'Esports, que al final, amb tot el Nadal de pel mig, amb les festes, etc., un perd una mica de vista la classificació, d'on venim, etc. Repassa una miqueta estadístiques del conjunt arlequinat.
Bueno, després de la derrota al cap de l'Eje, ara mateix el Sabadell és 8è classificat amb 25 punts, repartits amb 7 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Hem marcat 23 gols i n'hem encaixat 25. El balanç a la nova Creu Alta, hem sumat 14 dels 25 punts que portem en aquesta temporada, 4 victòries, 2 empats i 3 derrotes, hem fet 11 gols i n'hem encaixat 10.
I al final, què dèiem, no? Ens vam anar tots plegats de vacances de Nadal amb un regust bastant agre, no? Perquè portava una bona dinàmica al Sabadell i aquestes dues derrotes a última hora doncs han frenat una miqueta la progressió del conjunt de Toni Saligrat. Avui compares aquestes dues derrotes amb, tant de bo que no arribi, l'últim precedent de quan hi van haver 3.
Sí, fa més de 3 anys que el Sabadell no encadena 3 derrotes consecutives. Aleshores va ser la temporada 2015-2016 amb Miguel Álvarez. El Sabadell va perdre contra el camp del Villarreal B, allà amb el Lleida Esportiu a casa, i el camp del Reus Deportiu, que diria que aquell any va ser quan va pujar a segona.
Sí. Això és primera volta, perquè la segona volta és el tram aquell de Copa Catalunya, de pel mig. O sigui que eren rivals tots tres que estaven a la part alta de la classificació i a la primera volta no va anar massa bé. Però vaja, també té mèrit, que des de novembre del 2015 el Sabadell no perdi 3 partits de forma consecutiva, i tant de bo que d'aquí a unes quantes setmanes mesos podem continuar també amb aquesta dada ben vigent. També, clar, evidentment no et podies quedar només amb com arriba el Sabadell al partit, i com el dia és especial, que juga el dia de Reis, doncs has buscat quantes vegades el Sabadell ha jugat el dia de Reis, i a mi m'ha sorprès moltíssim.
A mi també, sí, estava convençut que eren bastant menys partits en el dia de Reis, però hi ha fins a 22 precedents en tota la història que el Sabadell ha jugat un dia de, un 6 de gener. El balanç, bastant negatiu, la veritat. 6 victòries, 5 empats i 11 derrotes. O sigui, hem perdut la meitat dels partits que hem jugat un dia com el de diumenge. L'últim precedent a la nova Creu Alta és el 2008, Sabadell 1, Unió Esportiva Lleida 1.
I club ja desaparegut.
Sí, aquell partit el recordo bé, perquè tots dos gols van venir de penal. Hi va haver 2 penals, un per cada equip, i vam marcar els 2 gols.
I també has buscat no només el tema del dia de Reis, sinó l'últim partit. Parlàvem, recordo ara fa alguna setmaneta, de l'últim partit de l'any, doncs has anat a tirar del primer del nou any, no? La dada es va trencar en el cas de Ejea de los Caballeros del dia 22 de desembre. Tant de bo que això continuï, perquè la veritat és que és d'aquelles dades també que cada cop hi ha més anys de pel mig entre l'última derrota del Sabadell en el primer any d'un any natural.
Sí que és veritat que el Sabadell els últims partits de l'any últimament no se'ls dona gaire bé, al contrari que quan comencem l'any natural, que des del 2013 el Sabadell no perd el primer partit de l'any. Aleshores va ser al camp de l'Elche, 3-2, i curiosament va ser el dia de Reis.
Res a veure amb el famós partit de l'any passat, que va ser el Martínez Valero també, però que va ser amb victòria 0-1.
0-1 en gol de Guillem Henot. Doncs,
també va generar polèmica aquell dia, perquè en aquell cas no era diumenge com aquesta setmana, sinó que l'any passat va ser dissabte.
O sigui, van
preferir jugar dissabte que no pas deixar-ho per l'endemà. L'Olot, arriba enratxat a aquesta jornada, a aquest últim partit de la primera volta. La veritat és que la progressió de l'equip de Raül Garrido, ara en parlàvem, ha anat clarament a més aquesta temporada.
Sí, déu-n'hi-do la temporada que està fent de moment l'Olot. Ja veurem si després acaba patint o no per la permanència, però de moment s'ha classificat, o sigui, just per sobre del Sabadell, amb 26 punts, 6 victòries, 8 empats i només 4 derrotes. No està gens malament. Ha marcat 19 gols i, atenció, només ha encaixat 14. Doni-do la xifra dels gols en contra. Fora de casa ha sumat 12 dels 26 punts que suma.
Són 3... molts,
Sí, no estava gens malament, gairebé la meitat. 3 victòries, 3 empats i 2 derrotes. Només ha fet 5 gols, però és que només ha encaixat 4. O sigui, en 8 partits fora de casa només ha encaixat 4. O sigui, encaixa un gol cada 2 partits.
Cada 2 desplaçaments, l'Olot rep un gol.
No està gens malament, perquè, clar, fora de casa acostuma... Sí, és lògic que els equips baixin una mica. Com deies, la dinàmica de l'Olot és molt bona. Porta 9 partits sense perdre, 3 victòries i 6 empats. I l'última derrota és del 21 d'octubre, o sigui, fa ja més de 2 mesos i mig. Va ser 0-1 a casa amb el Lleida Esportiu.
El tema dels 14 gols, entenc que serà un dels equips que millor registres té al darrere.
Sí, és la segona millor defensa de la Lliga, només a l'Hèrcules, amb 10, és el que encaixa menys. I per donar una dada positiva, l'Hèrcules va venir aquí, molts pocs gols encaixat i se'ls van dur 2 i es podia haver endut 5. O sigui que esperem que divendres passi el mateix.
T'ho anava a dir, dic l'Hèrcules, que ja ha passat per la nova Creu Alta i que tots sabem com va sortir d'aquí. L'àrbitre, també, com el cas del precedent del dia de Reis, que deia que m'havia sorprès que el Sabadell hagués jugat tants partits el dia de Reis, doncs també em sorprèn que un valencià com Carlos Alberto Carbonell Hernández, de 34 anys i 8 temporades a segona B, no hagi xiulat mai al Sabadell, ni que sigui perquè és valencià, que sovint el Sabadell té àrbitres d'aquella comunitat, o perquè porta 8 temporades a segona B, 4 de les quals coincidint amb el Sabadell, a mi em sobta.
Sí, sí, a mi també. De fet, els cognoms Carbonell Hernández em sonava de que podria ser que algun partit ens hagués xiulat, però no he trobat cap precedent amb el Sabadell, i amb l'Olot només un. I casualment és d'aquesta temporada, el camp del Conquense a la Fuensanta, amb victòria de l'Olot per 0-1.
I la mitjana d'aquest bon home, què tal?
Bueno, la mitjana de grogues és de 6 per partit, en els 5 partits que ha dirigit aquesta temporada, 2 victòries locals i 3 victòries visitants.
Sí, no s'empata amb aquest àrbitre.
No, i és dels pocs àrbitres que parlem que hi hagin hagut més victòries visitants que locals.
Haurem
que acostuma a ser al revés.
Haurem d'equilibrar-ho aquesta setmana per si de cas. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda.
Aquí tens aquest que diu que com has estat tan tendre durant el 2018, a veure si l'apretes una mica tendre. Més amb els reptes del 2019.
Doncs mira, avui vinc amb por.
Comencem bé.
Ho dic per mi.
No, sí, ja t'entenc. Sí, la teva por m'imagino que és
ja, perquè
sàpiga la resposta. Recordem que en aquest punt de la secció el Miguel Ángel Rodríguez ha de respondre a l'últim repte que li va llançar Pau Ituri, que haurem de remuntar-nos a unes quantes setmanes enrere, i després el Pau Ituri doncs, fa la rèplica, un altre cop li llença una altra pregunta estadística sobre el centre d'esports. Recordo que l'última anava sobre el tema de l'últim debutant contra el Sabadell en el darrer partit de l'any natural. No?
Egea, correcte. El camp d'Egea de los Caballeros es va donar la circumstància, que era l'últim partit de l'any, i buscàvem l'última vegada que havia passat això, és a dir, que el Sabadell per primera vegada en la seva història s'havia enfrontat a un equip amb qui no havia jugat mai en partit oficial, recordem, allò, l'últim partit d'aquell any natural.
Tancant l'any.
Jo en directe em vaig llançar a la piscina dient que era el Leganés, però em vaig equivocar perquè va ser l'últim partit a casa, però no l'últim de l'any, perquè després hi va haver un altre, però l'últim precedent és de la Unión Deportiva Almería, que el 2011 vam anar al camp del Juego del Mediterráneo. Vam perdre.
No seria aquell 3-0 famós, el gol de xilena, crec que va ser Uche.
No recordo si va haver algun gol de xilena, però vam perdre 3-0 clarament.
Recordo un partit que va ser clarament dramàtic allà a Almeria. De fet, Almeria és un club refundat, és fruit de és l'hereu d'altres clubs, vaja, d'allà d'Almeria. Estava el Polideportiu Almeria en el seu dia, etcètera. I tu buscaves també, o sigui, de fet has anat una mica més enrere, sí, per si de cas, no?
Per si de cas, evidentment, tècnicament, evidentment el Miguel Ángel doncs va anar al camí correcte, perquè contra la Unión Deportiva Almería el Sabadell mai havia jugat, però si allò, agafem aquest espectre de valen tots els Almeries, doncs ens hauríem de remuntar, ara em feu tirar de memòria, diria que és anys 90 contra el Balaguer, em sembla.
Sí, tercera divisió, diria que la temporada 93-94.
93-94.
I aquesta setmana, amb què tanquem la secció?
I aquesta setmana vinc amb una mica de por, perquè he buscat una circumstància que segur que aquest malalt, amb tot el, bon, amb tot el carinyo del món...
No, doncs... O sense, va, estem aquí en el repte, ja sense. Podem...
Igual l'ha buscat allò per curiositat, i és una circumstància que ja es va donar la temporada passada. Per tant, aquí parteixo una mica de desavantatge, no? De no tenir aquest background de la temporada passada. Bé, vaig al gra. Aquest cap de setmana pot ser que aquest diumenge es trobin al terreny de joc, com ja va succeir la temporada passada en dues ocasions, Àngel Martínez i José Martínez, els dos germans Martínez Cervera, no? Àngel, el del Sabadell, José, el de l'Olot. Molt simple, estic buscant l'última vegada que un jugador del Sabadell es va enfrontar al seu germà en el mateix partit.
Puc dir el que crec que és?
És que a part ha posat la cara, sí, de nen trapella. Saps? Ha començat a riure com dient aquesta, bueno, crec que va ser.
Clar, molts germans que juguin a futbol que hagin coincidit, bueno.
Sí, però no.
Sí, serà la primera vegada que es desmuntaran en tema, Pau Ituri?
Jo crec que no serà... Potser hi ha alguna... No sé, jo diria Zetjou o Uono.
No.
Però deu haver-hi algun abans.
El Zetjou o Uono, al Sabadell, pel que he buscat, allò, jo crec que no van arribar a coincidir a cap partit.
O sigui, un jugant al Sabadell...
Jugant al Sabadell...
Diria que sí, perquè Juvenal va jugar amb el Sabadell la temporada 2008-2009... No, perdona, m'estic equivocat.
Ara dic, m'estic quedant a quadres, però juraria que Alberto juga un parell de temporades abans amb el Sant Andreu.
No, m'he equivocat,
I Juvenal encara no hi era al Sabadell.
I clar, Alberto Jogo va jugar molt poc al Sabadell quan Juvenal estava a l'Espanyol B.
Castellón també va jugar, no sé.
Seria qüestió de tirar, però crec que és massa enrere.
I evidentment a tothom li ve al cap, per descartar-ho ja directament, també, el cas dels García Junyent, quan Genís jugava al Sabadell, Òscar i Roger jugaven més a dalt, segona i a primera divisió.
Jo estava pensant en altres noms, però tampoc. Estava pensant, per exemple, no sé si donar pistes.
Teniu una setmana per rumiar, ara no em vulgueu aquí aixafar el repte.
Clar, jo estava pensant, per exemple, ara en Aaron Bueno, que coincidís amb Nacor, però tampoc.
No, perquè Nacor és més gran.
Sí, per això.
Ja estava més retirat.
Sí, però Aaron Bueno va jugar aquí a Sabadell a segona divisió A.
Sí,
per tant,
fa relativament poc.
Deixem el repte així,
llavors. No està malament, no?
Ha respirat, de fet.
Sí que havia caigut que Àngel jugava contra el seu germà aquest diumenge, però sí. No havia caigut en mirar-ho, no.
S'ha de dir que José està jugant poquet. Ha jugat 5 partits fins ara. Per tant, pot ser que no coincideixin aquest cap de setmana, però almenys la temporada passada segur que en els dos precedents va passar.
Doncs tens feina, i ja saps que és de la que t'agrada. D'aquí a una estona segur que rebem el famós WhatsApp de "ja l'he trobat, és aquest o és aquell altre". Fins d'aquí a una setmana, vosaltres no ho sabreu, l'audiència de Ràdio Sabadell. Pau Vitori, fins ara.
Fins ara.
Miguel Ángel Rodríguez, un plaer com sempre. Ens veiem divendres que ve.
Gràcies.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Mentre deixem marxar ací el Pau Vitori i el Miguel Ángel Rodríguez, afegim diferents apunts de futbol. Per exemple, el Sabadell Nord va guanyar ahir per 1-0 al Cardedeu en un amistós preparatori pel segon tram de competició. Els de Quico Díaz en van tenir prou amb un solitari gol del capità, de Josep Pinyol, per superar un altre rival que milita una categoria per sota segona catalana. Va ser l'estrena d'Omar Cani, l'extrem que ha tornat al conjunt de Can Oriach mig any després de marxar al Mollet. El Sabadell B, de la seva banda, segona catalana, aprofitarà l'última setmana sense competició per disputar un parell d'amistosos. El filial arlequinat visita aquesta tarda, 4:45, l'Sporting Gavà, i demà a les 12 jugarà al camp de la Unificació Bellvitge. Serà els primers partits ja sense el seu home gol, Xavi Cencillo, que acaba de fitxar per l'Avilés Asturià. I qui si té lligues, el Sabadell femení, com us dèiem dimecres, es posa el dia demà a les 12 a la Preferent, rebent el Cué, al Cerdanyola. Les arlequinades sumen 5 derrotes seguides, ratxa que esperen trencar aprofitant la visita olímpia del Fanalet Vermell. Això sí, el tècnic Àngel Codina alerta que la situació del rival pot ser enganyosa.
Serà un partit que, per molt que vagin últimes, no serà gens fàcil, perquè aquesta categoria és un tant estranya, perquè els equips de dalt s'estan deixant put contra els equips de baix, els equips de baix estan guanyant partits contra la gent de dalt i es deixen punts entre rivals que són directes. Llavors és una lliga totalment d'imprevistos.
Cudi també ha parlat del rival i del tipus de partit que espera. El tècnic arlequinat preveu un duel especialment físic contra un rival que, tot i ser el Cué, té la intensitat com a tret característic principal. El sènior femení del centre d'esports és 11è a la Preferent amb 12 punts, mentre el Cerdanyola tanca la taula amb 7. La cita, com diem, demà al migdia a les 12 a Olímpia.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I Aleix Gómez disputarà el seu primer Mundial amb la selecció absoluta d'Espanya d'handbol. El jugador sabadellenc està concentrat a hores d'ara a Palència amb la resta de companys del combinat espanyol disputant el darrer campionat de preparació per aquesta cita a finals de mes a Alemanya i Dinamarca. De fet, ahir Espanya va superar Aràbia Saudita per 42-25 amb 2 gols inclosos del sabadellenc. Ens n'acosta tota la informació un altre ex-gracien que el nostre company Aleix Graell.
Després de participar als Jocs del Mediterrani el passat estiu i penjar-se l'or, Aleix Gómez disputarà a partir de l'11 de gener el seu primer gran campionat amb la selecció espanyola. Serà un mundial en el qual el combinat estatal defensarà la seva condició actual de campió d'Europa. Per al sabadellenc, aquesta convocatòria ja és tot un premi.
Sí, la veritat és que estic molt content. No m'esperava arribar aquest any a l'Espanya absoluta i, bueno, la veritat és que et dono les gràcies per la confiança que m'han donat i ho intentaré fer el millor possible.
El jugador del Barça Lassa convertirà l'extrem dret amb un altre català, Ferran Soler. Entre tots dos, per tant, hauran de cobrir una posició clau per a l'equip. Gómez espera que això li permeti jugar força minuts.
A mi és el que m'agradaria. Està clar que estem lligant Ferran. El Ferran és un jugador que és impressionant. Va fer un europeu impressionant l'any passat. I bueno, està clar que el que faci el millor és el que es guarda en aquest moment, però jo estic segur que entre els dos ho podem fer molt bé.
El combinat que dirigeix Jordi Rivera ultima aquests dies els preparatius abans de marxar cap a Alemanya. Espanya disputa des d'avui i fins dissabte el Torneig Internacional d'Espanya Memorial Domingo Bárcenas, que es fa a Palència. Després de derrotar ahir l'Aràbia Saudita per 42-25 amb dos gols de Gómez, els de Rivera tornen a jugar avui. Serà a les 8 del vespre contra Polònia. Dissabte tancaran la preparació enfrontant-se a Bielorússia. Gómez assegura que les sensacions aquests dies premis del Mundial són positives i que aquests amistosos serveixen per polir detalls abans de debutar al gran campionat.
La veritat és que hem tingut molt bones sensacions, però com sempre jo crec que falten petits detalls. Al final és un partit important els que van la victòria, no? Quan van d'un gol, dos, però per ser un dels primers partits de preparació em sembla que hi ha molt bones sensacions i que ens sortirà molt bon paper.
Un dels aspectes a tenir en compte de cara a la competició, com pot ser aquest Mundial, és la quantitat de partits que es disputaran en pocs dies de descans i molta duresa física. Això, però, no espanta el sabadellenc.
Ara estem fent, els dies aquests estem fent una preparació tant tècnica com física i bueno, jo crec que aquestes coses, per molt que saps que estiguis, tots els jugadors que arriben aquí, vale que ens treuen les vacances, però si és per una cosa com aquesta, per un Mundial, treure les forces d'on sigui i tires endavant, perquè crec que és la il·lusió de tot jugador.
L'equip espanyol debuta el dia 11 contra Bahrain i en la fase de grups també es veurà les cares amb Croàcia, Macedònia, Islàndia i el Japó. Només els tres primers d'aquesta lligueta accediran a la següent ronda. L'exjugador de l'OAR Gràcia assegura que l'objectiu de la selecció, però, no és altre que proclamar-se campió.
A mi sembla que no hem parlat dins del vestidor perquè em sembla que això és una cosa òbvia, que quan tu vas a un Mundial europeu o jugues la Lliga, jugues la Champions, el teu objectiu ha de ser quedar el més a dalt, que el més a dalt jo crec que és anar per la medalla, si pot ser dalt, doncs molt millor.
Cal destacar que en la convocatòria inicial per aquest Mundial també hi havia un altre sabadellenc, Ian Tarrafeta. El jugador del balonmano granollers finalment s'ha quedat fora dels escollits per disputar aquest Mundial d'Alemanya i Dinamarca que comença el pròxim 10 de gener.
L'Aleix Gómez, un dels noms propis d'aquest 2019, segur. I mira, ja que tenim gent del món de l'handbol també, podríem parlar una miqueta del tema. Hem de fer-ho del Panathlon Club Sabadell i hem de fer-ho del relleu que hi haurà a la presidència de l'entitat, entre altres coses. Martí Sala, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Mira aquí a compartir una estona amb vosaltres.
Fa bona pinta, Aleix Gómez, ara que l'escoltàvem sí. A la prèvia del Mundial. Jugador sí, nascut sí. Aquí a Sabadell, forjat sí. Aquí a Sabadell en el seu dia, que va fer el salt ràpid a Can Barça ràpid. I que fa una pinta de...
No, molt bé, molt bé. Jo el veig als partits que el transmeten de Barça i veig que molt bé. A més, té una varietat de joc de tir molt maca. Vull dir que està molt bé. Aguanta la pilota quan salta, mira el porter i la tira per dalt, per baix. Vull dir, fa molt bé, molt bé.
Josep Masip, com estàs? Benvingut.
Hola, benvinguts.
Futur president del Panathlon Club Sabadell, una mostra més també de la riquesa que hi ha aquí a Sabadell, no? Et surten jugadors d'handbol, de futbol, ciclistes, ja de tot, tenim de tot.
Bé, en el Panathlon som poca gent, som una quarantena de socis i alguns doncs, ens toca fer una mica la feina d'administrar aquesta entitat i bé, el Martí... ha decidit que ja, després d'una trajectòria que us l'explica ell, que és immensa, doncs ha decidit que potser ja tocava relleu i ara m'hi he posat jo. Jo crec que és una cosa normal, natural i sense cap tipus de predicament especial.
Doncs amb el Josep i amb el Martí parlarem d'aquí a uns minutets, fem una aturada per la publicitat i de seguida parlem d'esport de Sabadell i d'aquest relleu al Panathlon Club Sabadell.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Gaudeix de les festes de Nadal viatjant amb l'autobús. Guanya temps per a tu i per als teus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Aquest dissabte et portem la cavalcada de Reis a la ràdio.
A partir de 6:45 de la tarda, si vols saber durant el seguici reial què està passant i per on, connecta't amb la 94.6.
A Ràdio Sabadell bateguem amb força.
Bateguem amb la nostra ciutat.
Bateguem amb la cavalcada dels Reis Mags.
Programació especial a Ràdio Sabadell.
I a partir de les 10 de la nit...
Què? Digue'm, rei.
No et perdis Salsitxes Paradís, edició especial de Reis i de Prínceps, amb en Pere Martí de Wild Goats. Do what you want!
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minutets, mal comptats, i arribem a les 3 de la tarda. Fem una connexió ràpida amb el Pavelló del Nord perquè aquesta hora està en marxa la segona jornada del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, la sub-17 i la sub-20 de futbol sala femení, que enguany s'està celebrant aquí a Sabadell. Al Pavelló del Nord, avui, per exemple, entraven en competició les dues seleccions catalanes, la sub-17, que ha debutat derrotant amb molta facilitat el combinat de Castella-La Manxa per 13-1, i aquesta hora s'ha acabat fa uns minutets el partit de la sub-20 contra les Illes Canàries. Una selecció en la qual hi ha fins a 4 jugadores que formen part d'equips sabadellencs. Per tant, marxem fins allà per veure com ha anat la cosa. Marc Pijuan, explica'ns. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Adri. Doncs mira, com bé deies, fa poquet que s'ha acabat aquest segon partit de la jornada, amb victòria, com bé deies, 2-1 a favor de Catalunya, amb la presència, com bé deies, de fins a 4 jugadores que representen equips de la ciutat: l'Anna Escribano, la Marta Lujal, la Marta Collado, la Anna Escribano i la Maria Recio, també, doncs, vaja, les tres primeres, la Marta Lujal, la Marta Collado i l'Anna Escribano, jugadores del Femisport, amics del Pou Nou Escorial, i la Maria Recio, que forma part del futbol sala Sabadell femení Clíniques Dental Navarro. Totes quatre demà tenen nova jornada, demà segona jornada per la selecció catalana, que disputarà el partit contra l'Aragó. La sub-17 també juga demà també contra l'Aragó.
A les 11 i a la 1, si no em corregeixes, Marc, aquest horari.
Correcte,
del Pavelló del Nord. Doncs et deixo fer feina per aquí. Marc, fins ara, gràcies.
Fins ara, adéu.
Victòria, per tant, del combinat amb més representació de Sabadell, dels dos que participen d'aquí de Catalunya en aquest Campionat d'Espanya. I ara sí, reprenem el fil on l'havíem deixat. Martí Sala, Josep Masip, no sé si dir present i futur del Panathlon Club pel que fa a la presidència, perquè feu aquest relleu dilluns, si no m'erro, en la cita habitual de cada mes. I Martí, has decidit, deia ara el Josep, fer un pas al costat en quant a president del Panathlon Club Sabadell. Per què?
Perquè em vaig fent gran, per una banda, i per l'altra perquè ja porto 21 anys com a president i em sembla que toca una mica de relleu i una mica de descans. A part que 21 anys com a president, però vaig estar 4 anys com a vicepresident i 4 anys més com a secretari, vol dir que quasi bé 30 anys estant en el que és la junta allà, que no és una feina molt complicada, és una feina senzilleta, però bueno, que requereix estar pendent dels temes i seguir-los i tal, i esclar, i em sembla que ja, a més poden entrar idees noves i poden entrar una mica un relleu que és, jo crec que és necessari, vaja.
Entre unes coses i unes altres, gairebé 30 anys. 21 de president, 4 de vicepresident, 4 de secretari, 29 anys. Quin balanç fas de tot aquest període de l'entitat?
No, bo, vull dir, no te'l faré dolent, evidentment. Però vull dir, no, home, durant aquest període tinc en compte que hem creat el Premi a l'Esportivitat, que és una cosa que vam començar fa... Ara anirem per la 14a edició. Vam crear una pàgina web que no n'hi havia. Hem creat, doncs, una revista anual que copa totes les activitats. I hem anat mantenint tot el d'allò. El més important per mi ha sigut que, a nivell personal, haig de dir que la salut m'ha respectat i ja tinc pogut estar tots els esdeveniments que hem fet, he pogut estar amb tots. Em sembla que no he fallat amb cap. Vull dir, tant siguin reunions, que fem reunions mensuals, com les visites a clubs i entitats que hem fet, que doncs han sigut algunes d'elles molt interessants.
Ara prens el relleu tu, Josep. Suposo que et deu fer il·lusió, no? Per als que som amants de l'esport de la ciutat, el poder encapçalar una institució, una entitat com aquesta, que el que vol és precisament divulgar els valors de l'esport, doncs un repte, no sé si dir-ho.
Sí, fa il·lusió i també fa compromís, perquè, clar, ja has vist que estem substituint, no?, part de la seva trajectòria, i sent conscient de que el Martí seguirà ajudant, perquè La sort que té, t'ho deia abans, no? La sort que té el Panallon és que som un grup de persones que ens ho fem entre nosaltres i que això no és un club X en el que plega una junta i n'entra una nova, no, som els mateixos, el que passa que ens repartirem d'una altra manera les responsabilitats, no? A part doncs, del Martí, també hi ha algunes persones que han estat molt vinculades amb ell i que també ja tenen una certa edat, que han dit, home, doncs ja aprofitem per fer una mica de relleu i per tant també s'està configurant una mica de canvis de responsabilitats, però ja et dic, d'una forma normal, natural, tranquil·la, sense cap tema de trencament, ni molt menys, tot el contrari. No?
Per qui no conegui el Panallon Club Sabadell, és una entitat que sorgeix, si m'equivoco, em corregiu, el 1971, i que des d'aleshores, xerrades, aquesta trobada, aquest sopar mensual que feu sempre per convidar algú i tractar algun esport, algun fet anecdòtic destacat, etc. Premis com el Premi Panallon, el Premi L'Esportivitat, al final és una idea que ja neix del Panallon com a tal i que el traslladeu aquí a l'esport local, no?
Sí, és una, el reflex és aquest. Va néixer l'any 71, com molt bé has dit, i que a partir de, des de llavors doncs, ha anat mantenint una mica aquesta filosofia, en la qual doncs, es tracta de reunir-nos a una colla d'amants de l'esport, de gent vinculada al món de l'esport, i que puguem doncs, passar una estona agradable això amb un convidat, amb una persona que ens expliqui les seves cuites i les seves feines, i com hi arriba, i les dificultats que té, i també doncs, a vegades doncs, fem visites, com he dit abans, a entitats, a llocs que són interessants, que també al soci nostre doncs, li agrada anar a veure. No?
Periodisme, de moment, el que portem de temporada, perquè això també va per temporades, com l'esport, muntanyisme, aquesta propera setmana toca hoquei patins. Què hem d'esperar en els pròxims mesos, també, d'aquest tipus de visites? No sé què teniu en ment.
Tenim coses en ment, eh? El que passa que no les tenim lligades del tot encara i evidentment, primer ho hem d'explicar...
A nivell intern, no?
A nivell intern, però sí que una mica el que passa, ens passa a vegades, no? Discutim a la Junta, que és que jo diria que pràcticament tots els esports ja han passat, o gairebé tots, els que es fan al Sabadell i alguns que no, eh? Encara sí que ens queda alguna especialitat per portar, i també volem una mica obrir-ho a altres elements que formen part del món de l'esport i que van agafant força. Ara parlàvem de potser els jocs, la informàtica aplicada, la tecnologia. És a dir, hi ha coses que evidentment les anirem introduint i no descuidarem ni molt menys la pràctica de l'esport. Per exemple, com has apuntat, dilluns venen la gent del hoquei sobre patins, que ens fa molta il·lusió que un esport que literalment es havia perdut a Sabadell gràcies a l'esforç doncs, d'unes persones avui doncs, ja tinguin una trajectòria i volem que ens expliquin això i també volem una mica reflexionar el per què en un moment determinat aquest esport va desaparèixer de pràctica habitual. No?
En certa manera, el Panallon Club serveix també, ara que comentaves això, d'haver volgut representar tots els esports que hi ha hagut a la ciutat per adonar-nos de la riquesa que hi ha, que sempre ho diem, no? Que més enllà de la qualitat hi ha moltíssima varietat aquí.
Sí, evidentment. Mira, al Panallon estem representats més de 20 modalitats esportives diferents i el que fem, com deia el Josep, és que convidem a gent de diferents modalitats i de diferents activitats, tant des de la vessant directiva com de la vessant de practicant. I això és el que hem mantingut anar fent durant tot aquest temps. I darrerament, precisament, ens estem centrant una mica poder amb gent de Sabadell que fa coses que són importants i que volem també conèixer-les més de prop i ressaltar-les en el possible, no? I per això, doncs, ja el hoquei, hem tingut gent del Jordi Morales, per exemple, que era el de tenis taula, hem tingut també l'Òscar Salguero, gent, o sigui, també busquem gent de Sabadell que despunti amb aquestes coses, no? I ara, inclús abans d'aquí, doncs, parlàvem amb el Josep doncs, d'intentar fer venir algun dels que han vingut altres vegades, però que ens interessaria doncs, perquè ens expliqui la novetat, com era un cas d'un àrbitre de futbol sabadellenc, no? Que ens va venir al començament, doncs ara podria veure com li ha anat, no? També,
ara que per ja donar el pas. Ja porta quasi dos anys.
Clar, David Media Jiménez.
Sí, la implantació del VAR, que per exemple suposo que els àrbits ens ho poden explicar d'una vessant diferent de la que ho veiem en el dia a dia, no sé.
Els vam tenir aquí, per cert, aquí a Ràdio Sabadell fa tot just un parell de mesos, explicant precisament això des de dins el que era sí, el d'arbitratge, i dona per dos sopars, no per un, sinó per dos, la veritat és que sí. Gairebé per acabar, que queden segons, reptes de futur, que us marqueu en el Panathlon?
Reptes de futur. Jo crec que seguir. Seguir, sí que és cert, doncs, que el Panathlon intentarem incorporar nous socis, evidentment una mica més joves, també obrir-nos més al sector femení, que encara està poc representat. Crec que aquí tenim un gran camp. I seguir, t'ho deia al principi i ho repeteixo ara, això no és cap trencament, no és cap revolució, això simplement doncs, és una entitat que en un moment determinat planteja la necessitat de fer un relleu i que ho agafa gent del club i que continuarà fent similar, el mateix.
Doncs, un relleu que volíem explicar-vos aquí a l'Hotel Suís i que podreu llegir, per cert, al Sabadell Informatiu divendres que ve, en l'edició d'aquí de Ràdio Sabadell. Martí Sala, enhorabona pels 30 anys gairebé de feina i tota gràcies. La sort del món, Josep Masip.
Moltes gràcies.
Ens tornem a posar dilluns vinent amb el Toni González al control de so. Que vagi bé, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.